Radio Astel. T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i ves a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Hola, hola, torno a ser jo i vinc a dir-vos que es poden fer moltes coses un dissabte a la tarda, segurament molt maques, segurament molt sanes, però una que està també molt bé és escoltar la ràdio. Bona vesprada, bona vesprada d'aquest dissabte 22 d'octubre del 2022. Comença ara i aquí el Camins cap de setmana, la Macedònia de la ràdio farcida d'un contingut exclusiu. I de seguida saludem de nou Fermín Delgado, Mònica Padrol, la nostra experta viatgera que ens parlarà una mica de destins, idees, cultura, acompanyada pel rector del temple de la Basílica de la Mercè que acabem d'escoltar en la missa, per cert. Com sempre, t'espero lluny d'aquí cada 15 dies. A més, rebrem els amics de Catalunya Cristiana que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts, una ullada a tot allò que presenta el seu setmanari en el número que surt demà diumenge, recordem, sempre molt interessant. I rematarem el programa recuperant part de la pestanya de Clio, la secció d'història que l'Albert Colell i el Marc Segués ens porten aquí al Camins. La pestanya de Clio de dilluns va estar molt i molt bé i us l'oferim de nou. Des d'ara fins les 9, la ràdio es torna Tutti Frutti, la raga de Retir, el Trias a la platja, Diana entre taurons i la banda de Camins que us fem ràdio. Que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins, Camins.
Camins, cap de setmana, dissabte a la tarda, la gent està passejant, la gent, la raga estarà veient alguna sèrie, el pol a la muntanya, ja ho sabeu, i nosaltres aquí fent ràdio, que és la nostra passió, és la nostra passió. Encantadíssims de rebre en aquest estudi, en aquest moment, després de l'Eucaristia, en el Camins, cap de setmana, a Mònica Padrol per parlar-nos...
Bona tarda.
Espera, t'espera que ara t'escoltarem, Mònica... Está la Paula. Ara, ara, prova.
Bona tarda.
Ara, ara, ara. La Paula Moreno i sus dedos vertiginosos ens ho han solucionat en un plis. I també podem saludar al padre Fermín Delgado, que ens acompanya.
A la... Bon vespre a tothom.
Bona vesprada.
Bona vesprada.
Molt bé, sí, sí, és la marca. La gent que entra així ja entra en bon peu. La gent que diu bona vesprada.
Tenim que procurar fer-ho bé.
Exactament. Bueno, això està espero lluny d'aquí. Ja sabeu que parlem de cultura, de viatges, de destins, amb Mònica Padrol, experta en viatges, padre, molt vinculadíssima a la Basílica de la Mercè, com sabeu, i en aquest cas sense afegir al viatge radiofònic, el padre Fermín Delgado. Estàvem dient, abans d'entrar, Mònica, que farem un viatge cap a Andalusia, en aquest cas.
Cap a Andalusia, perquè ja...
Què passa? Què passa? Què passa? Teniu entre mans? Què estàs tramant?
Bé, t'ho podem explicar, perquè tot el que tramem a la Basílica de la Mercè i a RT Cultural, sempre tot és bo. Nosaltres a vegades som dolents, i abans d'explicar-te de què va el viatge del que parlarem avui, tinc que confessar que tinc enveja.
Confessió de qui?
Enveja, perquè m'he trobat aquí fora al nostre amic Joan, que tants anys...
A Joan Trias,
que tants anys hem fet el programa amb ell, que sempre dèiem, quan mori la Sa Majestat, la reina Isabel d'Anglaterra, ens agradaria molt anar al funeral. Llavors, ell no ha anat al funeral, però tota té bitllets per anar a la coronació del rei Carles. Què et sembla? El 6 de maig.
Ha agafat bitllets?
Totalment. I, a més, li he demanat permís per explicar-ho i m'ha dit, tu pots explicar.
I a mi no m'ha informat.
O sigui que tenim molta enveja. I no és que siguem molt monàrquics, el que passa és que som molt friquis, i això, bueno, imagina't, flipem.
Ell és molt friqui.
Clar que sí, però bueno, això era un apunt
personal.
Però
tu i no m'ho diu a mi. No,
bueno, perquè, Rafa, és el que comentàvem abans amb Mercè Raga. Jo fa 12 anys que estic per la ràdio, tu... Encara no fa ni dos.
No, no, no. O sigui que... Soc un nouvingut.
Clar que sí, segur que duràs més que nosaltres, però bueno.
No ho sé. Això està en mans de què?
Bueno, mira, parlem de viatge, no sigui que ens expulsin a tots, però ja. I el pare Fermín Delgado, que és el que mana amb els viatges de la Basílica...
Té el micro obert,
Clar, té el micro obert, i em va dir, Mònica... Jo ho vaig intentar, però no va colar. Em va dir, Mònica, mes de maig, la ruta ha de ser Mariana. I jo ja no sabia a què Mare de Déu anar a visitar. perquè m'anar a visitar a totes.
Serà per Mares de Déu, n'hi ha moltíssim.
Bueno, per a veure, que valgui la pena que vagi la Basílica de la Mercè a visitar-les. I l'hem trobat per a Fermín. D'on diremos en mayo de peregrinació mariana?
Al Rocío.
Al Rocío?
Sí, sí.
Has vist l'accent amb què ho ha dit, també?
No sé si ho sabeu, però aquí a la casa ara m'expliqueu detalls, eh?
Sí.
Però tenim un fanàtic de la Verge del Rocío, que és David García, productor
del Matí.
Que cada
24 de setembre ve a la Basílica de la Mercè a presenciar la missa rociera.
És un enamorat. És una, és la Verge del Rocío i Isabel Pantoja. Són les seves passions.
Pues nosaltres, que no coneixem encara el Rocío, ho confessem.
Sí.
Bueno, jo he estat, però molt de passada, pues volem conèixer el santuari del Rocío.
Home.
Això sí, amb uns dies tranquil, eh? No anirem amb els dies de la romeria. Encara no tenim dates, però serà dintre del mes de maig, això segur. Segurament...
Home, és el mes indicat.
Segurament la segona quinzena i farem un recorregut de pelegrinatge, però també amb uns tocs culturals, perquè el pare Fermín en deia és que em faria molta il·lusió anar a Toledo, al parc temàtic històric de l'Epuy de Fou, per poder contemplar l'espectacle nocturna. El pare Fermín em va preguntar el mateix que tu. Què és això de l'Epuy de Fou?
Home, perquè és que perdona, l'Epuy de Fou, tu dius, és un parc que hi ha a Toledo, de Puy de Fou, que sona
a
francès i és cultura d'Espanya.
T'ho vaig explicar un dia, però sí, però ara comprèn que tu fas com tots els homes de la meva vida, com el meu esposo
en cel
sigui, el meu fill no m'escolta, el pare Fermín no m'escolta, el meu germà no m'escolta, tu tampoc. Et vaig explicar que l'Epuy de Fou és un parc que ja té més de 40 anys d'existència a França, a Bretanya, que la temàtica no és un parc d'atraccions, és un parc temàtic. La temàtica és la història de França.
Val.
I què van fer el 2018? Inaugurar un Epuy de Fou a Toledo i la temàtica és la història d'Espanya. Llavors nosaltres anirem al parc a partir de les 6 de la tarda, que és l'entrada nocturna, sobretot per poder presenciar un espectacle que fan meravellós, amb quantitat d'extres artistes decorats, amb un gran llac que van construir especialment, amb naus, amb cavalls, que va sobre diferents èpoques de la història
d'Espanya. Molt bé.
Hi haurà justes.
Justos i pescadores, com la vida real. Però, sobretot,
però
el peregrinatge...
Els cavallers que es barallen i tal.
No, de tot, Ara, parlant en sèrio, és un espectacle que val molt, molt la pena i finalitzarem el peregrinatge amb aquesta activitat cultural. Perquè el
peregrinatge... Hi ha un sopar medieval. Hi ha un sopar medieval.
No, això és una horterada. I si hagués un sopar medieval que ens sembla que hi ha al parc, nosaltres no ho fem.
Se come con las manos.
Ah, sí?
Ai, quina paciència que tinc que tindre. A veure,
padre
Fermín, estem intentant explicar que anirem de pelegrinatge al santuari del Rocío.
Però una cosa, padre Fermín, els protocols diuen que determinades menjars...
Sí, senyor. Los callos picantes de l'Ovidio, donde iba yo a desayunar, de mi anterior parroquia.
Imagina't.
Anda que no se perdien relojes.
En fi, com us anava explicant, visitarem Sevilla, Córdoba, el santuari del Rocío, visitarem Jerez. Bueno, va, sí, confessaré. Hi haurà una visita a una bodega de Jerez, amb degustació.
¿Quién es la patrona de Jerez?
Ay, la Virgen de la Mercè.
Ahí está.
Amigo.
O sea, ¿Me ha intentado usted pillar en directo en un fallo? Tomo nota.
Una comunidad mercedaria.
Espérese usted la próxima.
Mi gran amigo
aquí
Felipe.
Felipe
Ortuno.
Feu un match.
Bueno, farem dos grups.
Un mercedario muy culto que está en Jerez.
Farem dos grups.
Jerez,
els que vulguin anar
en
a visitar la parròquia de la Mercè, activitat A. Els que vulguin anar a fer degustació de fino, activitat B. I a veure què guanya. Bueno, segur que tots van
no
a la parròquia de la Mercè.
Ja m'estranyava.
I visitarem Córdoba, i visitarem Sevilla, i dormirem a Sanlúcar de Barrameda.
Molt bé.
O sigui que cada nit, després de sopar, pues un finito per empapar-nos de la cultura local.
Això està fantàstic. Quants dies, més o menys?
Serà un itinerari de 7 dies, de dilluns a dissabte, i ara, parlant en sèrio, encara no tenim dates, perquè ens està costant molt de... Quan no hi ha fira a Jerez, hi ha la de Sevilla, llavors ara jo penso que la setmana que ve ja tindrem tot ja ben engestit i podrem anunciar les dates perquè la gent pugui fer inscripcions a la Basílica de la Mercè o a RT Cultural.
Jo crec que un viatge a Andalusia sempre val la pena, però a més, amb aquest sentit que vosaltres sempre ho plantegeu, amb el sentit de la fe, el sentit de la cultura, és una barreja fantàstica. Perquè a Sevilla, jo no he anat mai, Jo és que sóc una persona...
No has anat mai a Sevilla?
No, mai.
Sevilla és la ciutat meravellosa.
Tinc la sensació de que sí. I Andalusia en general, jo crec.
Andalusia en general, però sobretot Sevilla... té un encant, i més nosaltres que centrarem la nostra visita de Sevilla, pues visitarem evidentment a la Macarena, l'Esperança de Triana, el Jesús de Gran Poder, vale. O sigui que tindrà un contingut espiritual i religiós molt important, unit a l'art, perquè Sevilla és tot art.
Tu has estat a Sevilla, Padre Fermín?
Sí, sí, vaig anar una vegada. Va sortir...
Només una, em sembla poc.
No, és que la meva família és més de Córdoba.
Ah.
Sí, tota la meva família és de Córdoba. Encara que jo vaig néixer a Palència, És una situació molt...
Rocambolesca.
Sí, sí. Per qüestió de treball del meu pare, que treballa a una central tèrmica. A Palència, sí, però la meva família, tot és de Córdoba.
I què destacaries? Què destacaries d'Andalusia, en general?
Home, l'Andalusia en general és molt bonica tot, però a les perles d'Andalusia, pues Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga està subiendo mucho, por ejemplo.
Está subiendo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, Cádiz también es maravilloso.
Bien, visitaremos Cádiz,
o sea,
el Jerez de la Frontera.
España tiene gran cantidad de sitios.
I us donarà temps a fer-ho tot en 7 dies, sí.
Home, clar, perquè està organitzat per el RT Cultural. Per tant, ho farem tot, i ho farem tot bé, en su justo orden, clar que sí, i sobretot la gastronomia tindrà un paper molt especial aquest viatge. Sempre ho té, tu ho saps. Però amb aquest viatge ho tenim molt més fàcil, clar que sí. Sempre mengem bé, Dimarts sortim cap a Lourdes, que per ser ja han tancat el pelegrinatge amb èxit de públic. Estem dimarts, dimecres, dijous, i a part de Lourdes, pues tornem a Barosca.
Segon, que surt Maria José Mendoza de l'estudi, sí. Endavant. Maria José, fem aquest soroll fantàstic de Casa Encantada.
Queda molt bé.
Ja està, ja ha sortit el fantasma de l'òpera, podem continuar. Gràcies.
Clar que sí. I el que deia, dimarts sortim cap a Lourdes, cada any, a l'octubre, farem un pelegrinatge a Lourdes. Ho dic per aquestes persones que per apuntar-se tard no ens poden acompanyar. Que sàpiguen que ja, des de que tornem, obrirem inscripcions per al proper any.
Cal espavilar-se. Padre Fermín, sí. La setmana que ve farem dia al Mercè.
Hombre.
I estarem ja a tocar de Tots Sants, però podem recordar alguna cosa per finiquitar aquesta secció, ja que tenim
aquí? Hombre, mira, jo queria recordar que ja nos acercamos a la fiesta y solemnidad de todos los santos y todos los difuntos, y en la Basílica, el día de todos los difuntos, hay dos misas y se nombran a todas las personas que pasan por la basílica y quieren decir, mire, pues por los difuntos de la familia Rodríguez Gutiérrez, por ejemplo. Y nombramos en las dos misas, hay una lista que suele ser larga, pero los nombramos en la misa tres veces, a comenzar, oración de los fieles y en el memento de difuntos.
Molt bé, pues cal tenir-lo present de cara, si voleu pregar per l'ànima de familiars, amics, de persones que ja estan al cel, doncs la Basílica de la Mercè es posa sempre a la vostra disposició. Per tant, t'espero lluny d'aquí, us esperaran en maig cap a Andalusia, aquest periple, també passant per Toledo, que
hi ha tot una mica en el mateix... I per al monestir mercedari del Puig, però això us ho explicaré un altre dia.
És molt bonic, és molt bonic.
És un programa únic, el
monestir mercedari del Puig. Tenim tota una temporada per endavant per concretar i per parlar del que vulgueu. Per tant, Mònica Padrol, Padre Fermín Delgado, moltíssimes gràcies, acabeu de descansar, bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
I ens retrobem properament la setmana que ve aquí en el Camins Cap de Setmana, que sempre és un plaer. Nosaltres, que... saludem també ja els amics de Catalunya Cristiana que ens porten el més destacat dels seus continguts.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Camins Cap de Setmana, la Macedònia enllaunada i molt contents de rebre ara mateix al Camins en representació del Setmanari Catalunya Cristiana. Qui millor que el Joan Andreu Parra, redactor del Setmanari. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada,
i
Rafa.
I benvinguts al Camins de nou, al Camins Gràcies. Cap de Setmana. Ja sabeu que en aquesta nova temporada repassem cada dissabte els continguts més destacats del Setmanari Catalunya Cristiana, del vostre setmanari, Joan Andreu, que sortirà demà, el número sortirà demà, diumenge. Vinga, doncs anem per feina, però on comencem?
Doncs mira, en aquest número, que és el que correspon a això, demà 23 d'octubre del 22, sí. El tema principal porta per títol Per culpa meva.
Per culpa teva?
Sí.
Per culpa meva en genèric.
Això mateix. Vale. I el que fem és parar atenció a una cosa que ens han dit diversos historiadors, que sostenen que cal una política de memòria històrica en clau eclesial i que el perdó hauria de ser connatural al fidel cristià i a l'Església com a cos.
Val, interessant, interessant.
Sí, recordem que l'Església, que es tracta d'una institució que té més de 2.000 anys de tradició, també té la necessitat de demanar perdó per les seves faltes i pecats, no? I el que hem fet ha estat, per elaborar aquest reportatge, fixar-nos, prendre com a punt de partida el viatge al Canadà que el papa francès va fer el juliol passat.
Sí.
I si recordes, Rafa, doncs el papa es va trobar amb les poblacions originàries. Recordes algunes fotos que ell surt allà vestit amb les plumes sí. al cap?
Sí, sí, es va una mica... va fer una mica de simbiosi amb els pobles d'allà.
De fet, va ser una visita molt acuradament preparada, perquè primer havia rebut al Vaticà diverses d'aquestes poblacions originàries i, per tant, es va fer perfectament conscient d'aquesta situació. No? I ell el que va fer en aquest viatge és expressar la proximitat i el dolor amb aquestes poblacions, i els va demanar perdó pel mal que els van fer aquells cristians, entre ells molts catòlics, deia el papa, que en el passat van col·laborar amb les polítiques d'assimilació forçada i d'alliberament dels governs de l'època.
Clar, és que tu ho deies, una institució com l'Església, 2.000 anys de tradició, 2.000 anys d'història, des de que Pere va ser instituït per propi Jesucrist com a primer papa, clar, 2.000 anys donen per molt. I jo sempre dic el mateix, no? L'Església és santa, però qui la forma és gent dèbil, pecadora, i que, a més, ha passat per moltes etapes històriques amb mentalitats completament salvatges. Però no deixa de ser Iglesia, i aquests gestos del pontífex, no només en aquest cas concretament per aquests pobles del Canadà, però és que ho ha fet en molts àmbits.
Sí, sí, sí. Santa i pecadora, de fet, és un aforisme de Sant Agustí.
Sí.
No? I, de fet, el que feia el papa Francesc, en particular amb aquest fet, s'estava referint bé a una d'aquestes etapes fosques, no?, que dèiem, de l'Església, i és que hi van haver una sèrie d'internats allà al Canadà gestionats per delegació del govern en les esglésies, diverses esglésies, no només la catòlica, no? I que van convertir-se a la pràctica en eines destructives de la cultura d'aquestes poblacions originàries, perquè el que feien era separar els fills dels progenitors per assimilar-los al que seria una cultura oficial. I finalment, doncs, molts d'aquests nens doncs van patir una descura. Molts d'ells van estar mal alimentats, mal cuidats, i malauradament molts van morir, no?
Bueno, és allò que avui en dia ens sembla una mica impensable, realment.
Sí, sí, sí.
Tot i que quan ens posem a escarbar una mica en la història i en el moment actual, també trobem moltes barbaritats. Però en aquest cas, en nom de l'Església i en nom de Déu, doncs fer aquestes coses realment és terrible. Sí. I el mínim que s'ha de fer, i el papa ho està fent sense manies, i és demanar perdó. I en aquest cas, amb el gest aquest, no?, d'anar concretament allà, al mateix lloc.
O sigui, de fet, són viatges, Rafa, que el papa tria molt, molt intel·ligentment. No? És a dir, allà on veu que hi ha un dany que s'ha fet en el decurs de la història, doncs ell va allà, cap allà, no? I, de fet, doncs, aquests indígenes van aprofitar per demanar-li al papa que hi ha una doctrina que és coneguda com la doctrina del descobriment, que és que una sèrie de butlles papals avalaven el que era la conquesta en temps de les monarquies europees catòliques que colonitzaven, no?
Imagina't, la pròpia Església deia, bueno, carta blanca, feu el que calgui.
Sí, això mateix.
I no passa res.
I, clar, el que es vol, això diguem que era lleig, i el que es vol, doncs, li estan demanant al papa que derogui, no?, que derogui aquesta, com a gest canònic, no? I ens consta que des de, ja ho han dit, el portaveu de la Conferència de Bisbes del Canadà, doncs ha dit que estan treballant amb el Vaticà per fer un comunicat o algun tipus d'escrit en aquest sentit.
Bueno, doncs serà molt interessant veure com evoluciona aquesta història.
Doncs per fer aquest reportatge, Rafa, hem pogut demanar l'opinió, perquè ens la vau facilitar també vosaltres, del Diego Sola, que va passar per aquest programa l'estiu passat.
Diego Sola, no, la temporada passada, cap al final, al final sí que serà l'estiu, era l'estiu ja. Bueno, Diego Sola ens va deixar flipats.
Sí, no?
Amb aquest llibre seu, editorial editat per Fragmenta, Història dels Papes, una persona que em va deslumbrar fins al punt que estem en tratatives. No vull avançar res perquè no ho sé concretament quan serà, quan no serà, que sigui col·laborador nostre.
Estaria molt bé aquest fitxatge.
Ja veurem, perquè ens va agradar molt i vam oferir, i estem negociant encara, perquè és una persona ocupada, evidentment.
Sí, el que, a part de ser ocupada, el ser professor és que s'explica molt bé.
Bueno.
I la veritat que vam poder tenir una conversa de la qual, doncs, hem pogut treure alguns aspectes que hem recollit al reportatge, igual que també amb el David Abadías. Mossèn David Abadías, doncs, també ens s'ha explicat molt bé, no? Una de les coses que ens deia el Diego, sí, és que l'Església, aquí ens ho explicava, no?, com que es fonamenta en la tradició, aquesta tradició que dèiem de 2.000 anys, té una responsabilitat política de reparació i memòria. I deia que la reparació és de la comunitat, però que només el papa, que és l'únic que encarna i recull tota la tradició, pot demanar aquest perdó en nom de tota l'Església.
Sí.
No? I una cosa que apuntava és que pot haver-hi algunes resistències internes per part de sectors eclesials que suposen aquests mea culpa que pugui fer el papa, no? Uh-huh. Aquest aixecar una estora que revela, podríem dir, alguns aspectes no gaire agradables. I això ho argumentava dient que en els sectors més contraris a la reforma de l'Església alguns poden sentir-se interpel·lats perquè l'Església s'esmena a si mateixa. I consideren que l'Església és criticada perquè hi ha unes forces que la posen al centre de la diana i que en aquest escenari de contesa s'hauria d'aturar aquesta revisió de la història. Segons el Diego, això és un error. Diu que aquests sectors curials i diocesans d'algunes àrees concretes del món estan en una postura de reacció i que la revisió s'hauria de fer sempre escoltant aquesta veu interna i també amb una mirada en fora, perquè l'Església, ens deia Diego Sola, té una responsabilitat social i ha de ser transparent.
Bueno, l'Església sempre té moltes veus. Algunes de vegades costa entendre-les o empatitzar amb elles. En aquest cas, el gest de demanar perdó per barbaritats, jo no sé quina, en fi, quina pega pot haver, però evidentment, si ho diu el Diego, que vamos, té tot el cap, tindrà raó, evidentment. Tenim alguna declaració de veritat del Diego Sola en les vostres entrevistes?
Això mateix.
O sigui, l'Església, per les circumstàncies d'evolució social i de secularització, s'ha empetitit molt, i les forces divisives ara són molt més grans, en una Església molt més empetitida, amb la qual cosa, davant d'un moment molt complex, especialment forces divisives amb poder, perquè no és un cisma dels fidels, pot ser-ho, de les sensibilitats enfrontades, és un cisma, podria ser, de persones amb influència, de membres de la cúria. Jo crec que aquest és un risc molt gran. De fet, és el difícil equilibri amb el que ha de governar francès, sempre amb aquell espantall del cisma, que de moment no s'ha produït, però és un risc.
Ens va hablar aquí obertament, i jo li vaig demanar, tu creus que és possible un cisma? I m'ha dit, per què no? Perquè el papa francès tensa la corda, i hi ha moltes veus, moltes opinions, i per què no podria passar una cosa que ja ha passat altres vegades en l'Església.
Això mateix.
Em sembla una mica llunyà també, però bueno, si ho diu el Diego, ja dic que cal escoltar-lo.
El Diego, també una cosa que apuntava i que hem desenvolupat una miqueta més a l'article, és que podria haver, amb el tema del poder a l'Església, un cert pecat original.
Com? Això és a partir, sobretot, de Lleó el Gran, que ell signa pròpiament amb aquesta paraula en llatí, perquè és un moment en el qual l'autoritat de l'imperi romà s'ha enfonsat, pràcticament. Encara no ha acabat l'imperi, però els emperadors ja no manen, i qui té el poder a la ciutat de Roma és el bisbe de Roma. I aquesta primacia ve per la capitalitat de l'imperi. És a dir, és veritat que Pere, segons la tradició, va morir a Roma, però Roma era la capital de l'imperi, i l'Església i el papat va solapar, diguem, la seva estructura amb l'estructura de l'imperi romà. I això li dona aquesta primacia sobre el conjunt del món.
He de tornar a trucar-lo, perquè vingui al camins, perquè ara m'està fent ganes d'escoltar-lo molt més.
Sí. Doncs hem completat, podríem dir, aquest relat, no? Sí. Amb les opinions de l'historiador, un altre historiador, i és el degà en funcions de la Facultat Antoni Gaudí, que és mossèn David Abadies, no? I li preguntàvem per aquest perdó, si a vegades podia haver el risc de que quedés en un discurs, no? I que aquest perdó no acabés arribant a les persones, doncs, que senten aquesta ferida, no?
Sí.
I ell, en aquest sentit, ens deia que el perdó sempre té un poder guaridor, però que a algunes persones això sí que li podria portar pau, altres els podrien caminar en aquest camí de la pau i que altres no els donarà massa fruit, no? És a dir, no negava aquest poder guaridor del perdó, però òbviament el ritme és molt personal, no?
Bueno, clar, és que persona. Jo el que he descobert a l'Església és que tu demanes perdó amb humilitat, sempre disposat a que a qui has fet mal, bueno, l'accepti, no l'accepti, t'humili, et rebeli, perquè al final tu això ja no ho controles. Ara, si tu de tot cor expresses aquesta pesar, no?, i dius, soc conscient del mal que he fet, bueno, en aquest cas el papa, no?, com a representació, com deia el Diego Sola, de tota l'Església, de tots els cristians, doncs, bueno, després, clar, el que pugui passar. Però el primer pas és demanar perdó, això segur.
I per acabar amb aquest reportatge, doncs hem incidit en una qüestió d'actualitat, malauradament, que és la qüestió dels abusos a menors per part d'eclesiàstics. Sí. No? Aquí el propi David Abadies li hem preguntat i ell opinava que, malgrat les peticions de perdó per aquests abusos a menors i la pedofília, que ja ve de lluny, ve de Joan Pau II, va continuar Benet XVI i Francesc, ell opina que són font d'escàndol, no? I que caldria, o que cal contundència a l'hora de combatre, denunciar i mirar d'erradicar els abusos tant com es pugui, perquè provocar un escàndol és l'última cosa que s'hauria de fer pel mal personal que ocasiona i el conjunt de l'Església. Segons el David Abadies, això perjudica la confiança, i sense confiança és molt difícil que aquesta comunitat pugui créixer.
Doncs aquí teniu, podeu trobar a partir de demà aquest reportatge fantàstic sobre el perdó, sobre el viatge al Canadà que va fer el Papa, i sobre aquestes reflexions que ens fan el Diego Sola, historiador, autor d'aquell llibre de Fragmenta, Història dels Papes, que estem en tratatives de tenir-lo aquí al Camins amb regularitat, i també el degà en funcions de la Facultat Antoni Gaudí, mossèn David Abadies. Algun altre tema, Joan Andreu, del vostre número de demà que vulguis destacar? Va.
Doncs mira, completaríem aquestes recomanacions amb una entrevista a Monsenyor Carles Castillo, sí. Carlos Castillo, que és arquebisbe de Lima i primat del Perú, que ha estat fa poc, com sabeu, aquí a Barcelona.
Sí.
Ell ens ha fet diverses reflexions, algunes doncs interessants, com de dir hem de considerar el pobre com el tresor amagat que té molt a ensenyar-nos, i també ens una altra declaració destacada en aquesta entrevista que ens va concedir a l'emissora Radio Estel i al setmanari,
sí.
Deia, no es pot tenir una visió inhumana, antihumana, en un món on la major part de la humanitat pateix i necessita ser reconeguda.
Doncs aquesta entrevista amb el senyor Carlos Castillo, també la trobareu al setmanari, i també, bueno, teniu moltíssimes seccions. Podem destacar, per exemple, aquesta nova d'aquesta temporada, Per amor a l'art.
Sí, hem començat amb aquest present número, i l'Eduard Brufau, que és un dels nostres redactors més experts en cultura, que es pateix al país amb la secció de rutes espirituals de l'estiu,
sí.
Doncs ell, en aquesta secció que estrenem, reflexionarà al voltant d'obres d'art rellevants de casa nostra. I, de fet, en aquest primer número doncs comencem amb el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll, que podem trobar o podem veure al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Molt bé. I, per últim, a la secció Cultura, atenció, aquí al punt, l'Escolaria de Montserrat, que torna als Estats Units.
Això mateix, sí. Tornen a fer una gira, que, de fet, continua la que ja havien iniciat, i aquesta vegada doncs acabaran passant pels estats de Minnesota i Pennsilvània entre el 8 i el 18 de novembre.
Fantàstic. Doncs recordem, per tancar aquesta secció, el passem revista als nostres oients, que diàriament envieu per correu electrònic un e-bulletí amb les notícies més rellevants. Cal entrar a la pàgina web catalunyacristiana.cat, no?
Això mateix.
Allí és molt fàcil trobar el lloc on clicar, sí. Donar les dades, és que és fàcil.
És una finestreta que se't desplega i només has de posar el nom, cognoms i el correu electrònic
molt
on vols
fàcil,
que t'ho enviem.
I allí cada dia us arriben les notícies en obert, les poden consultar al complet, i és una manera d'estar en contacte amb les notícies dels nostres companys de Catalunya Cristiana a diari. El Joan Andreu Parra és redactor del Setmanari, i avui ha estat ell qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Joan Andreu, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos aquest espai.
Home, per deixar-vos. No, és vostre i el compartim, en tot cas.
Molt bé.
Vinga, nosaltres que seguim endavant, una miqueta més de Camins enllaunat cap de setmana.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Marc Segués, bona vesprada.
Què tal, com estem?
Bueno, jo encantadíssim que estigues aquí a l'estudi. Ja em fa molta il·lusió tenir-te aquí.
A mi em fa molta il·lusió estar a Ràdio Estel, de veritat.
Sí?
L'Albert i jo, que ara el presentarem, suposo, sí. Som grans fans de Ràdio Estel.
Albert Colell, bona vesprada.
Bona nit a tots.
Benvingut un altre cop. Amb Albert ja som viejos conocidos, ja hem tingut les nostres cosetes, Albert.
I tant.
Bueno, escolta, us recordo, perquè clar, fa un mes de tota aquesta secció. Això és Pestanya de Clio. us explico. Parlem d'història. Ja vam parlar amb Albert Colell i ens va explicar, bueno, moltíssimes curiositats sobre els calendaris, els dies. Realment ens vas tornar molt bojos amb les teves coses, Albert, i, però jo encara tinc a la retentiva, com deia aquell, la idea de que hi ha dies, uns dies que van desaparèixer i que van passar amb aquells dies, que no van existir mai, encara ho tinc al cap. Ells, Marc Segués, Albert Colell, amb un altre company,
amb el Pau Subirà.
Amb el Pau Subirà, porten endavant un podcast que us recomano moltíssim, que es diu Els Ulls de Clio. Si poseu Els Ulls de Clio a Google, sortiu per tot arreu.
Sí, tenim YouTube, Spotify. Evox, Solsona FM, estem a la ràdio local d'allà, tot arreu.
Perquè sou de Solsona, eh?
Som molt de Solsona. És a dir, som de Solsona i ens ho estimem molt, que això també és una altra cosa. Però bé, ja en parlarem un altre dia, Solsona, si vols.
Vale, perquè m'agrada aquesta diversificació d'espai. Al final, tirem molt cap a Barcelona.
Sí.
I escolta, Solsona existe...
I està molt bé que en un programa com aquest, per exemple, hi hagi tantes varietats dialectals com són les nostres.
Clar, perquè aquí tenim a un tio de Solsona, un de Castelló, un tio de Sort, i Paula, tu d'on ets? D'aquí, de Ràdio Estel? Naciste aquí en Ràdio Estel? No. De Barcelona, de Barcelona. Vale, per tant, bueno, ja sabeu, parlarem d'història, però en aquest cas, Marc, afineu.
Sí, avui aterrem, i és que una secció dels Ulls de Clio que tenim és la premsa llegida amb binocles. És a dir, que fem un tema de l'actualitat i mirem enrere, mirem la història, doncs què ens diu d'aquest tema. I avui parlarem d'un tema que ha estat notícia, que són les obres d'art. Rafa, per què estan notícia les obres d'art? A veure, què passa les últimes hores?
Hem tingut unes noies molt reivindicatives, això passa, això passa de vegades, que s'han intentat carregar amb unes pintures, no, pintures, no, una sopa.
No, exacte, amb una sopa de tomàquet. La setmana passada, dues activistes van anar a la National Gallery de Londres i van atacar, com deies tu, el quadre dels girassols de Van Gogh.
Sí.
S'ha de dir que hi havia un vidre davant, l'obra no va resultar atacada, sí que el marca petites perfectes, i per això doncs, els han denunciat i tenen càrrecs penals sobre seu.
Sí.
Llavors, avui volem parlar d'atacs a obres d'art. L'Albert, que és el bon història, us dirà que no només no és la primera de la història, aquesta del girassol, sinó que n'han passat moltes al llarg dels anys, oi que sí, Albert?
Exacte, podríem destacar, per exemple, la Ronda de Nit de Rembrandt. Ha estat apunyalada dues vegades.
Apunyalada?
I... Un cop restaurada, li van tirar àcid a sobre.
Riu-te del tomàquet. Oh.
Però escolta, bueno, continua, Albert, que n'hi ha més.
Llavors, també tenim la Pietat i el David de Miquel Àngel, una que està al Vaticà, l'altra que està a Florència. Mm. Les dues van ser atacades amb un martell. És a dir, a cops de martell les van destrossar. I obres més properes tenim el Guernica de Picasso, que també va ser atacat amb un spray vermell, fins i tot.
Clar, o sigui, però quina mala llet, perquè, clar, a la Pietat i al David de Miquel Àngel, amb un martell, van entrar allà, pam, pam, pam.
Clar, és que si no, amb una cullera no els hi fa res.
I sabem, no de totes, però sabem perquè la gent té aquesta mania d'atacar obres d'art, de tant en tant.
Normalment és això el mateix que ha passat ara amb el cas dels girassols de Van Gogh.
Reivindicar.
Reivindicació, exacte. És a dir, utilitzar l'obra d'art per tal de donar visibilitat a un missatge que volen transmetre.
I s'ha demostrat que ho han aconseguit, les dels girassols de Van Gogh.
Sí.
N'estem parlant aquí i a tot arreu.
Sí.
Però nosaltres estem vist que hi ha moltes obres d'art que han estat atacades al llarg dels anys, però no parlarem d'atacs, sinó que destacarem una altra notícia, i és que fa dues setmanes va sortir un article del Punt Avui, de la Maria Palau, molt recomanable, que es diu L'exili de l'art salvat a la guerra. Entre el fast food de l'actualitat, els diaris, trobem a vegades articles
coses,
molt bons
que
ens fan pensar, que ens fan tirar endarrere. Vale. Llavors, la Maria Palau explica que resulta que molts museus conserven centenars d'obres de procedències incertes que els franquistes hi van dipositar en aquests museus en la immediata postguerra. Són obres que es van confiscar i que molts propietaris no van poder recuperar. Aquesta usurpació es podria qualificar de robatori en molts casos.
Sí. No hi ha una pel·lícula... Em sona una pel·lícula, Monumentment, que és un comando que envien per rescatar obres nazis...
de soldats, bueno, sí, dels Estats Units que salven obres...
Serà una americanada, però la idea m'ha recordat, sí. Segurament. Sí.
Perquè, a més, acostumem a conèixer els robatoris d'obres d'art que es fan en els museus, per l'infreqüents que són. Així que, quan hi ha una, de seguida surten les notícies. I pressuposem que la seguretat al museu és una de les seves garanties principals. Però en algunes ocasions les grans mesures de seguretat no han estat suficients.
Ja, se'ns despisten,
Us portarem alguns dels robatoris més curiosos d'obres d'art.
Vinga.
I no serà una secció on no hagis de fer res, Rafa, sinó que et farem jugar, d'acord? Serà un concurs.
Vaja.
I el tema de la secció, com diu l'Albert, són robatoris curiosos d'obres d'art.
M'estava relaxant ja, però vale, va, jugarem, va.
Va, doncs, sí. Saltem-hi. Ja tenim el ritme posat i parlarem d'una obra d'art famosament coneguda, que és la Gioconda o la Mona Lisa.
Vale.
estigues atent. És una obra pictòrica, parlarem breument, farem una breu repassada d'aquesta obra. És una obra pictòrica de l'artista renaixentista italià Leonardo da Vinci, fins aquí tot conegut. Sí. I és una obra plena de misteris, des de qui és la model que va utilitzar el pintor, a on es troba el paisatge que surt al fons, què ens vol dir amb aquesta rialla. És una obra que transmet. No sabem el què, cadascú és diferent, però transmet. Albert, tu què transmet aquesta obra?
Serenitat. No sé, una mirada que et relaxe, aquesta senyora.
A mi, per mi, misteri.
Sí, no, aquesta rialla a mi em posa intranquil. Què vol dir?
Exactament. Què està passant per la ment d'aquesta dona o el sentiment que capta, no, Leonardo?
És una pintura del segle XVI i sorprèn en les seves petites dimensions, que només fa 79 per 53 centímetres.
Sí, és petita, és petita.
Quan vas al Louvre, que és on està, el Louvre de París, és que flipes perquè veus una muntanya de gent mirant-ho i un quadre petitó al fons, i allò és la Mona Lisa. L'obra va ser comprada pel rei Francesc I de França a principis del segle XVI, com dèiem, i des d'aquest moment està al Louvre, és propietat de l'estat francès, i és un dels quadres més famosos del món. Vale. I aquí ve la pregunta.
Vinga.
Perquè la Gioconda és protagonista d'un dels robatoris més fàcils i senzills de la història, tot i ser una obra de gran valor històric. I et faré la pregunta, i és que quin sistema van utilitzar els lladres per robar-la? En aquest cas, un lladre. Hi ha tres opcions. La primera és que es va posar una bata blanca, com la que feia servir el personal del museu, i la va robar en plena llum del dia, com si fos un operari que l'anava a canviar d'allò.
Això és com el Dioni, un Dioni, va fer un Dioni.
La segona és que va subornar els vigilants prometent una gran xifra de francs, com si estiguessin allà a la frontera.
No ho veig. Els francesos són insubornables.
I la tercera i més de pel·lícula és que va entrar al museu de dia, es va amagar i quan va ser de nit i es va tancar al museu va sortir del seu amagatall i la va robar. Què diries, Rafa?
Pues són guais les tres, eh? Sí. M'agraden les tres. Però jo diria la C.
Què en diem, Albert?
La C, doncs no.
Vaja, quina llàstima, no se podia saber.
Per això es qualifica com un dels robatoris més fàcils de la història.
Ah, la A, va ser la A.
Va ser la A.
Ja veus.
El lladre era un fuster italià que es deia Vincenzo Perugia, ex-treballador del museu, i un comerciant argentí el va convèncer per robar l'obra d'art i després se la vendrien per una xifra milionària. Llavors, el 1911, el 21 d'agost, va entrar vestit amb una bata blanca com la que feien servir els treballadors de manteniment. I sense aixecar cap mena de sospita, va despenjar el quadre i abans de sortir va separar la tela del marc i se la va amagar sota la roba.
Com qui s'emporta una samarreta
de
la cara.
I va sortir dient au revoir, i ja està, saps? Sí. No, curiosíssima la història, molt guai, molt guai. Sí, sí, sí.
I durant l'investigació fins i tot es de Pablo Picasso, imagineu-vos.
Què dius?
I anava passant el temps i l'obra no apareixia i no va ser fins al cap de 2 anys que el director de la Galeria dels Uffizi, a Florència, va rebre la carta on algú li volia vendre aquest quadre. Es va presentar a la cita acompanyat de policies i quan es va adonar que era el quadre original, els policies van detenir en Perugia, que va al·legar que volia tornar l'obra a la seva pàtria, a Itàlia.
Bueno, un personatge, no? Aquest tipus és un personatge.
Segur que el seu destí no va ser marxa i vés-te'n cap a casa.
Imagino que no.
A la presó. Va anar a la presó.
Va anar a la presó.
Va, saltem la segona pregunta.
Però la presó, vale, però jo faria un atenuant per aquesta xuleria d'agafar el quadre i portar-te'l en plena llum del dia. Vinga, va, més coses.
Doncs va, de França a Noruega.
Aquesta és música noruega.
Els vigis no són de Noruega, en cap cas. Era per canviar una miqueta, canviar de ritme.
M'estranyava.
I parlarem també d'una obra molt coneguda i parlarem d'un crim molt ràpid, d'un robatori molt ràpid.
Va.
En concret, l'obra de la que parlarem és El Crit, és l'obra més reconeguda de l'artista Edvard Munch, i va ser pintada al segle XIX, a finals del segle XIX. En el quadre hi podem veure una figura humana, que és molt divertit, en un moment d'angoixa i es considera una de les millors obres del moviment expressionista.
Una figura humana amb imaginació.
Exacte. És el típic aquell emoji que fa servir el WhatsApp quan estàs molt sorprès.
La Maria José Mendoza ho fa de vegades, això. Sí.
Veus? L'artista va fer 4 quadres iguals.
Vale.
D'acord? Del mateix escrit n'hi ha 4 iguals. I un està a la col·lecció privada, dos es troben al museu Munch d'Oslo, i el més conegut, i el nostre protagonista del que parlarem, està a la Galeria Nacional de Noruega.
Vale.
Estem parlant de robatoris, i hem dit que era el robatori més ràpid, o un dels més ràpids. Quants segons es va trigar a robar el quadre? Hi ha 3 opcions, 23 segons...
Sembla massa.
50 segons, o 1 minut i 38 segons.
Home, a veure, com a mínim 1 minut i 38 segons.
Què en dius, historiador Albert?
Els tres. Tornem a fallar.
No és el meu dia, no és el meu dia. Mai és el meu dia.
És 50 segons.
El punt mig.
Bueno.
El 12 de febrer de 1994, Paul Enger, el lladre d'art més famós de Noruega, va entrar de matinada al museu i amb ajuda d'una escala de fusta va despenjar el quadre en menys d'un minut. Fins i tot va tenir temps de deixar una nota a l'espai buit que havia quedat després de treure el quadre. Va escriure: "Gràcies per la vostra escassa seguretat". perquè resulta que aquell dia s'inauguraven els Jocs Olímpics d'hivern a Noruega i tots els efectius policials estaven preocupats per aquest altre tema. L'obra va aparèixer al cap de 3 mesos, després que els lladres l'intentessin vendre al govern de Noruega un rescat, els demanessin un rescat per l'obra. Va ser recuperada en un hotel, en una acció conjunta de la policia noruega i britànica, i el lladre va confessar que aquests 3 mesos havia tingut l'obra amagada entre uns taulons de la seva taula del menjador de casa. Imagineu-vos fer el cafè i tenir sota la taula.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, se'ns escapa el temps, però jo crec que tenim temps per fer ràpidament el tercer, va.
Va, doncs, posem música i el fem ràpid. Ara parlarem del macrorobatori. Un macrorobatori que va passar el 1990. Es van robar al Museu Isabella Stuart Gardner de Boston 13 obres d'art en un sol robatori. D'acord? Eren obres d'artistes molt coneguts, com Rembrandt, Degas, Manet, Flinks i molts altres. Uh-huh. El total d'aquestes 13 obres, en quant està valorat, Rafa?
Jo
dic 3 xifres i tu les encertes. Va, a veure si acabem amb bon peu. Va.
No crec, però vale.
Opció A, 300 milions d'euros. Opció B, 850. O C, 80.
A veure, 80 em sembla, 80 em sembla poc i 850 obres. Em sembla molt. 300.
Va, Albert, què dius?
Ara sí, Rafa.
Home, molt bé. Menys mal, menys mal.
Doncs estàvem valorats en 300 milions.
Sí.
Això va passar el 18 de març de 1990, que dos lladres disfressats de policia van trucar a la porta del museu i van aconseguir convèncer un jove guàrdia de seguretat que havien estat alertats d'uns sorolls sospitosos a l'interior del museu. Van reduir el guàrdia, el van lligar i amordassar el subterrani.
Déu-n'hi-do.
Posar de tot el temps del món per perpetrar el robatori. Si abans parlàvem de 50 segons, ara parlem de 81 minuts. En 81 minuts van retirar 13 pintures.
No està malament.
I, malauradament, aquesta història no té final feliç, perquè encara a dia d'avui no se sap on estan aquestes 13 obres.
Què dius?
Tot i que les autoritats han arribat a oferir 9 milions d'euros de recompensa per possibles pistes. Vull dir que, si en sabeu alguna cosa, us podeu forrar.
ho investigarem.
El curiós del cas és que al museu es poden veure els marcs buits on fins no fa molt hi havia aquestes obres.
Albert Golell, moltes gràcies.
A tu.
Fantàstic, Marce, que és.
Vinga,
fantàstic, us esperem, eh?
Busqueu els Ulls de Clio, per més informació.
Ulls de Clio, un podcast fantàstic, i aquí he tingut aquest tast que ha estat meravellós. La pestanya de Clio, la pestanya de Clio.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, contingut premium, amb Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, Maria José Mendoza, que porta les nostres xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, a les 8 en punt, amb el nostre informatiu, ni tan jove, ni tan dinàmic, ni tan diferent, però que ens fa gràcia fer-lo. Això vol dir que tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Ràdio Estel, Bussost, 106.0.